La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
Molt bona tarda, és dijous 23 de febrer, 23F, dia entre setmanes, són les 3 i arranca La Caravana, el programa de la ràdio en català que... Todo el mundo al suelo! I ho fem, com sempre, amb Núria Ros a la sotsdirecció d'aquest programa, Andreu González i Nina Agustí, al guió i a la producció, el nostre estudiant en pràctiques Pau Canyes, Mercè Mondelo i Maria José Mendoza a les xarxes socials, i ell, qui cada dia de cada dia ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat, José Matosas. Amono, José!
La Caravana, amb Joan Trias.
I ara sí, un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Núria Ros, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Amb què ens sorprendràs avui a la caravé?
Doncs avui els tàpers seran els grans protagonistes d'aquesta secció.
Ai.
Sou d'aquells desafortunats que heu de dinar amb tàper perquè el vostre horari laboral així us obliga? Si és que sí, us cuineu receptes variades i equilibrades o us feu un quilo de macarrons perquè us duri tota la setmana? Doncs aneu-hi pensant perquè en uns minuts parlem d'això, però també de cites i música a la caravé de la caravana.
Ai, que pringarem aquí. Nina Agustí, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
I quina serà avui la pregunta del dia?
Avui a la pregunta del dia anem 42 anys enrere, el 23 de febrer de 1981. Esbrinarem què en sap la gent d'aquesta data coneguda com a 23F i parlarem del seu significat per la història del país amb Agustí Colomines, director de la càtedra Josep Termes de la Universitat de Barcelona.
Andreu González, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Aquest dijous també volem saber què n'opina la política dels casos de corrupció que envolten precisament això, els polítics. És un problema endèmic? Quines solucions proposen?
Per això ens hi acompanyaran en el debat polític d'avui. Irene Pardo, presidenta de les noves generacions del Partit Popular a Catalunya i alcaldable Sant Adrià del Besòs, i a l'altra banda de la caravana... Pepe Pérez Calvo, conseller de districte per Esquerra Republicana.
I hora de preguntar-nos també qui pujarà avui a la caravana i seurà el nostre sofallit per una agradable conversa, Núria.
Avui ens visitaran l'Ada, l'Anna i la Judit, tres noies que viuen amb TEA, trastorn de l'espectre autista, i amb elles parlarem, doncs, de precisament això, què significa ser autista, de les estigmatitzacions i també de les seves superacions. A més, també parlarem amb la Isabel Pando, membre de la Fundació Friends i persona acompanyant.
I també anirem cap a terres gironines per parlar amb uns dels guardonats de la 14a edició dels Premis de Comunicació Carles Rahola. Pau Canyes, bona tarda.
Molt bona tarda. Sí, el dimarts al vespre a l'Auditori de Girona s'hi va celebrar el lliurament de guardons Premis Carles Rahola de Comunicació. I en aquest cas, els guanyadors indiscutibles del concurs van ser els membres del podcast Canvi de Joc, un programa d'anàlisi esportiva que s'emet cada dimecres a 3:15 de la nit per Twitch i que analitza, reflexiona i opina, sempre des de l'humor i l'entreteniment, el Girona Futbol Club. En parlarem, a més, del reconeixement, però també del món del podcast.
I a partir de les 5 de la tarda, Andreu, una nova recomanació de Rafa Laguna, un nou tema sobre educació i una nova ruta pel món de la sostenibilitat i la música.
Sí, l'experta en videojocs d'aquest programa, Rafa Laguna, ens tornarà a recomanar alguns dels videojocs més interessants del mercat i ens hi connectarem a través del seu canal de Twitch. També, com cada dijous, parlarem d'educació. Avui abordarem la qüestió d'exposar els nostres infants a les xarxes socials i acabarem el programa amb Aixa Miró, que ens tornarà a portar una qüestió sostenible, musical i, a més, solidària.
Tot això i molt més a La Caravana, un programa sobre rodes.
Bona tarda!
No m'ho puc creure. Aviam, bona tarda.
Bona tarda!
És ella, Núria Ros?
Sí! Sí, sí, és la meva àvia.
M'encanta.
Saludant com saludo jo.
M'encanta.
Una fan del programa.
A partir d'ara ens saludarà cada tarda,
val,
la teva àvia.
Llàstima que avui no ens estigui escoltant, eh? Perquè li farà molta il·lusió, ja l'explicaré.
Ho podrà escoltar cada tarda. No pateixi que ho podrà escoltar cada tarda.
Paquita, una abraçada.
Ara. Ai. Sempre.
Bona tarda. Ai.
Bona tarda, Paquita, clar que sí. Andreu González, a qui has estalquejat avui?
Doncs a veure, avui he decidit estalquejar una persona que ha guanyat fa poc un premi i que avui tindrem en el programa. Ell és Àlex Luna. He de dir que és bastant bastant fan del Girona. De fet, no cal ser gaire avispat per saber-ho, ja ens ho diu a la seva biografia. Però és que, clar, mires les últimes fotografies que ha penjat i es nota, perquè no pare de dur la samarreta de l'equip. Però no passa res, l'acceptem. Almenys no és de l'Espanyol ni del Real Madrid.
Ai, en Balaguer.
Sí, i si ahir parlàvem de barbes, de la cara B, jo crec que aquest noi fa les coses que ahir la Núria Rosa ens va dir.
Veus?
Perquè té una barba molt i molt ben cuidada i li queda molt bé. Ara és quan m'equivoco i és tot part dels filtres d'Instagram.
Ah.
Però bé, sí, continuo perquè ara m'aturo el 23 de juliol del 2018 una fotografia que al principi he pensat, ai, que maco el gatet, perquè apareix ell abraçant a un gat que li cap perfectament a la mà.
Oi.
I jo tinc debilitat pels gats i els gossos petits. Però després, pensant-ho millor, he dit, punt negatiu, un gat negre?
Amic.
De debò? Sí, que ens hem quedat a l'època de Sabrina i el seu gat Salem.
Ui.
Ai. És que jo sóc bastant supersticiós amb els gats negres.
Ai, pobrets, després ningú els adopta.
Ja, em sap greu, això? em sap greu.
Els gats negres no fan res.
Però bé, això podríem dir que és l'únic dolent que he trobat al principi, perquè, atenció, té una fotografia del 16 d'agost del 2015, on està a la platja, segons la descripció, a l'illa de Fuerteventura, però tatxant se li veu un mugró. Que no passi res, que no passi res. Ah. Però no us faria vosaltres una miqueta de vergonya penjar una fotografia d'Instagram i algú se n'adona que se't veu el mugró? A mi la veritat és que sí, sincerament.
T'has quedat sola en aquest jardí, eh?
Ja ho veig,
sí,
ja ho veig.
Sí, sí.
Val, val, val.
No, no, i ara m'han d'haver posat un altre jardí, però no gaire.
De fuig, jardins.
Sí, no, però aviam.
Jo va, tira.
Vol entrar, vol entrar.
Instagram, siguem justos, sisplau, i si batem a les noies, els mugrons de les noies, ara. També batem el dels
ara.
Nois.
Ara sí. Andreu!
S'havia de dir.
Ho has arreglat, Andreu.
Però va, només per ser de terres gironines, com la Núria l'aprovo.
Home,
va,
faltaria més.
Explica'ns el teu toc, Andreu.
Doncs mira, avui us vinc a parlar de les grapadores.
Ai.
Crec que tinc un petit trauma de quan era petita amb aquest estri per enganxar papers.
Per què?
No és que no les pugui veure, eh? L'únic que jo sempre necessito fer-les servir amb alguna superfície estable a sota
sí,
i apretant amb els dits tirant cap amunt. Ho enteneu?
No.
És a dir, amb el palmell només. Que els dits no estiguin per allà penjant.
Val.
D'altra banda...
Què et vas grapar a la mà?
No ho sé, però jo crec que tinc un petit trauma.
Mira, mira, José,
petit.
Que t'ensenya una grapadora
sí,
des de la...
Sí, no direm res. D'altra banda, aquesta gent que va amb la grapadora oberta, és a dir, José Matosas,
per exemple,
com si anessin a posar-te grapes al cap, doncs no puc. Sí, no, és una cosa que no he superat encara i que ahir en José i la Núria em van fer tornar a descobrir.
Ai, odies la gent que...
Doncs mireu, que les escales mecàniques comenci a esprintar i a passar per la dreta i l'esquerra, fent veure que allò és una cursa d'alguna cosa. O sigui, puc entendre que va tard, però una cosa, no hi guanyaràs res, com a molt 2 segons de la teva vida.
Però tu et poses a la dreta perquè la gent pugi per l'esquerra?
Sí, però saps què m'ha passat? O sigui, això ve d'avui. Jo he pujat per l'esquerra perquè anava caminant, com s'ha de fer, a la dreta es posen els quiets, a l'esquerra els que pugen.
Els quiets, eh? Sí.
Jo sóc dels quiets.
Doncs de cop m'he trobat una dona que anava fent zigazaga, intentant esquivar tothom, corrent per les escales mecàniques.
Va, Andreu, perquè se't passi l'emprenyo, què et fa feliç?
Doncs avui res em fa feliç, he de dir. Perquè ahir va ser l'últim dia del carnaval, ja vam despenjar el ruc i tota la pesca, una mica dramàtic, però és broma.
Tota la pesca per l'enterro de sardina, no?
No, nosaltres no enterrem la sardina, Joan.
No enterreu sardina?
No, cremem el carnestoltes.
Ah, també es fa això,
sí. Però no, és broma, perquè em va fer feliç saber ahir que la persona que va baixar amb el 4x4 per aquelles escales no era una persona de Solsona, perquè ja us dic que a ningú se li havia passat mai pel cap baixar per aquelles escales.
Doncs mira, ara ja ho teniu.
Sí.
Poden agafar idees, també, els de PortAventura. Propòsit.
Exacte. Mireu, el meu propòsit d'ahir era més factible de cara avui, perquè crec que l'estic aconseguint, eh? Ahir ja vaig dir que jo no volia fotre'm enmig d'aquella relació, d'una relació en concret.
Sí.
Així que, qui en avisa no és traïdor, i ahir jo ja vaig donar el meu ultimàtum. A mi no em poseu al mig.
Ai. Nou propòsit.
Mirar de fer-me el subcompte aquest de Netflix que s'han inventat, perquè, gent, ho estic passant realment molt malament sense Netflix. A més, que em vaig quedar un capítol d'acabar la sèrie que us vaig dir l'altre dia, la de Todas las veces que nos enamoramos.
Jo l'he vist tota, ja.
Ja.
I l'últim no l'has vist, eh?
No, Joan, així que...
Ara acabem programa i te l'explico.
No. Sí, home, spoilers no en volem aquí.
Gràcies, Andreu.
A tu, Joan.
La cara B de l'actualitat a la caravana.
Deu minuts que passen gairebé de les 3 de la tarda, hora d'obrir totes aquelles informacions que no hi caben en un informatiu normal. Núria Ros, què ens expliques avui a la cara B?
A veure, doncs avui per començar us vull tornar a parlar de la grama Droniak.
Home,
ai, me'n recordeu,
sí,
d'ella?
Sí, Dani.
Carai, quina...
Ai, no et puc creure,
emoció.
Em va sortir l'algoritme, eh?
Sí?
Culpa teva, Núria Ros.
Aquella senyora que va tenir una cita, no?
Correcte,
sí.
Mira,
molt gran.
Pels que no sàpiguen del que va tot plegat, en faig 5 cèntims. Passa'm. Ella és una senyora de 92 anys que s'ha convertit en una referència al TikTok pels seus vídeos on explica, per exemple, doncs, les 3 normes que ha posat pel seu futur funeral, què dina, què sopa o fins i tot el seu dia a dia, val? I, bueno, no sé si ho recordareu, en aquest cas m'heu dit que sí, ara fa unes 2 setmanes, doncs us explicava que aquesta dona s'havia fet viral per publicar un vídeo on ensenyava com es preparava per una cita després de 25 anys.
Ara,
ho recordareu,
és
la presentació?
Això, eh?
Sí, és fort. I a 92
això.
Anys tenir una cita, molt bé.
Sí.
Reivindiquem aquí les cites amb gent.
Sí.
Llavors, què passa? Que en aquest vídeo va deixar anar titulars potents com ara que estava nerviosa, que el va conèixer en un bingo referint-se a la seva cita, que era molt guapo i que s'esperava que li pagués el sopar.
Ep!
Val?
Sí.
Dit tot això, doncs avui us torno a parlar d'ella perquè per fi us
no.
puc explicar com li va anar la
sí?
cita a la nostra ja estimada, podem dir-li estimada, Grandma Droniak.
I just got back from my date and it was no good. He didn't even look at my outfit and say that it looks pretty. He was rude to the waiter. He was
Ara us explico, per si porteu l'anglès malament. Però al principi del vídeo, què hem escoltat? No good.
Sí, sí.
Spoiler,
no,
ha anat fatal aquesta cita. Doncs res, com hem pogut escoltar la cita, la vetllada no va anar com ella s'esperava. De fet, en el vídeo la senyora explica que la cita ni tan sols, i això és molt gros, es va fixar en el seu outfit.
No, home, no.
Perquè recordem que en aquest primer vídeo la grama ens explicava que s'havia posat un vestit de floreta, s'havia arreglat,
sí.
I que bueno, s'havia estat preparant un temps perquè la seva cita en aquest cas li digués alguna cosa.
Clar.
Llavors, ja per començar, ni es va fixar en l'outfit.
Malament.
No li va fer ni un comentari.
Malament.
Per tant, malament. I diu que tampoc li va dir que estava guapa. També molt malament. A una senyora de 92 anys li has de dir que està guapa.
I tant.
Val? Llavors, a més, la grama ens ha explicat... Bueno, no hem tret declaracions exclusives per Ràdio Estel, eh? Això està al seu TikTok.
Un dia la trucarem, eh?
Sí, m'agrada aquesta idea. I res, ha explicat també que aquest home va ser, això és més gros, borde i mal educat, amb les cambreres, grossero,
home.
I que...
Grossero, li has dit?
Sí.
M'ha agradat, això.
I que no li va tampoc aguantar la porta quan sortien.
Home.
I això, a certes edats, doncs s'ha de mantenir.
No va fer res bé, sí. Aquest senyor,
no va fer res. I que, a més, atenció a les declaracions, era més baix que ella.
Compte.
Fatal.
Compte.
Tot fatal. Llavors, per tot això que us acabo d'explicar, la grama, la nostra protagonista d'avui, ha assegurat que no li va voler donar ni un petó a la boca. Doncs em sembla molt bé, senyora.
Sí, sí,
si
i tant.
No va agradar i a sobre va tractar malament a les cambreres, ni un petó ni res.
No s'ho mereix.
No? I ha recordat, ha enviat un missatge per tots els seus seguidors que no hem de sortir amb qui no sigui un cavaller la primera cita.
Ara.
Esteu d'acord o no?
Sí, home,
sí.
Tant.
Sí, no?
Sí, 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 sí.
Per tant, em sap molt de greu per ella, perquè estava molt emocionada i entusiasmada amb aquesta cita i...
En tindrà més, eh?
Sí, que vagi un dia al bingo,
I
o al
ja
casal d'avis, i allà...
El bingo, eh?
Sí, sí. Sí, bueno, sí,
no,
la coneixer
ja, clar.
Coneixerà una...
Ja veuràs com es posarà gelós l'altre.
Exacte.
Sí? Tu creus?
Sí,
home,
sí,
si coneix el bingo, segur.
Hi ha història aquí, eh? Després de Shakira i Piqué, venen Granma i el senyor aquest...
Que per cert, no sabem el nom.
No en sabem,
sabem
el nom,
que,
eh?
Sabem que això, que estava al bingo,
Entre
però...
els maleducats no en volem saber el nom.
No. Per cert, si voleu donar a seguir aquesta senyora, feu-ho, perquè jo crec que passareu una bona estona, ja us dic, eh? A banda d'explicar com li van les cites, doncs, per mi el vídeo dels vídeos és el que explica què vol per al seu funeral. Saps? El deu veure aviat. Llavors, el seu TikTok, en aquest cas, és @granma_droniak, tal qual sona, val? Feu-vos el favor i mireu-la per passar una bona estona.
Ara. Va, més cosetes?
Sí, un dia més toca obrir espai, per què? Pels trucs del lifestyle. Gran, bon profit.
Bon profit. Moltes gràcies.
Igualment. Olé!
La caravana que avui s'ha convertit en un esplai m'agrada molt, Núria Ros, perquè té un encant amb les seves seccions, perquè ella ho publicita en ple glamour,
sí,
aquest lifestyle,
sí, sí.
I de cop apareixen músiques cutres. No, està molt bé.
És una bona combinació.
Sí.
I llavors,
sí, sí.
Realment, no és ni notícia, no? Són consells, són...
Sí, home, sí.
Bueno, en fi. Avui, crec que us ho podeu imaginar, el menjar i els tàpers són els màxims protagonistes de la secció, val? Abans de res, treu la música, José, perquè m'he de posar sèria.
Compte.
Deixeu-me explicar als oients el que passa aquí.
Ai.
I per què he decidit parlar de tàpers. No sé si ho sabien els nostres oients, però tots els membres de la caravana dinem aquí, a la ràdio. I, per tant, la nostra obligació és portar un tàper.
Sí.
Val?
Obligació,
I us he de dir... Sí,
home, si no, defallim.
De gana, sí, correcte. I us he de dir que només la Nina i en José, m'atreviria a dir, són les persones que no necessitarien escoltar aquesta secció.
Compte.
Subsecció. Dic això perquè tenim en Joan, el capo, el jefe,
ai,
que quan s'ho proposa, cuina sa i bé, no? I porta dinars d'aquells que diuen... Dius,
en
molt
veja,
bé, Joan,
sí,
sí, sí, diu com cal, eh? Però, clar, la majoria de dies opta per anar-se a comprar el dinar i, per tant, me l'assunto per les seves butxaques.
No,
per
tant, té explicació, això té explicació.
A veure, explica'm...
Sí.
Justifica la teva resposta.
Diràs...
Estic molt contracturat, sí, em fa molt mal el braç dret i no vull cuinar. Ja tornaré a cuinar, perquè m'agrada.
No, i esteu d'acord, no?, que quan porta dinars...
Que sí, que sí,
jo estic amb presa.
Mare, l'última vegada hi havia salmó amb gambes, eh?
Ah.
I té elogis, eh?
Compte aquí.
Bé, però clar, aquesta subsecció de Lifestyle,
sí,
és per tu.
Ara.
També per l'Andreu, no? Perquè
home,
sembla ser que només porta macarrons de la tieta, eh? Deu anar allà a casa la tieta i es deu omplir les motxilles de macarrons.
Sí.
I si no porta macarrons, porta calamars,
també,
no?
També, també.
Aquest tipus d'aliments que potser necessites 4 dies per digerir-los. Doncs aquí.
Al mar ja no en queden calamars.
No, no en queden, perquè... No,
perquè l'Andreu
hi va.
No es porta home un calamar.
No.
Perdoneu, especifiquem, calamars a la planxa, eh?
Sí,
no,
sí,
no arrebossats.
Sí, sí, sí.
Llavors no en porta un, en porta 4 o 5, d'aquests,
sí,
que dius, molt bé. I llavors, per acabar, tenim en Pau, no?, el nostre
home,
estudiant
altre,
en pràctiques, que
altre
sembla ser que la seva nevera només té frankfurts.
També.
I pasta.
No, un moment. Jo vull defensar.
També?
Defensa't,
sí, home, a veure, jo agafo els macarrons, agafo l'arròs, i llavors, doncs, a veure, què tinc per casa? Doncs frankfurt. I
de frankfurt.
No, a veure, jo et recomano que vegis vídeos de com es fan els frankfurts,
no,
i els deixaràs de menjar.
Un moment. L'altre dia jo també em vaig fer crema de verdures, també em vaig fer pollastre. Vull dir, sí que és cert que vaig estar una setmana menjant macarrons i tot l'altre, però que jo també sé cuinar, eh? Jo no sóc com l'Andreu, que la tieta li
no,
fa tot.
No, no, no. Jo en cap cas us he dit que no sapigueu
ui,
cuinar.
Ui, com
us
estem
dic,
avui.
Us dic, quant de temps fa que estàs a Ràdio Estel?
Un mes i poc.
Doncs posaria la mà al foc que d'aquest mes... Només 3 o 4 dies has portat crema de verdures. La resta són frankfurts.
No passa res. La Núria aquí ens ha d'ensenyar com fer les coses.
I en José Matosas, el nostre tècnic, que sí, no dina amb nosaltres...
Eh?
Ja, mira,
avui l'he convidat a que pugés a dinar amb nosaltres.
No,
ha denegat l'oferta.
Ara.
És un moment per ell.
Crec que sí que porta varietat en el menjar. Tampoc se'l fa ell, en aquest cas. Llavors, comencem a espavilar. Val? Per tant, avui us faig aquest favor i us porto 3 receptes ràpides, senzilles i sanes, perquè porteu els millors tàpers de la ràdio.
Perfecte.
Vale, llavors els podem compartir, provem entre tots.
Genial.
Tata, perfecte. Val?
Apunto.
Recepta número 1. Albergínies farcides. No,
home,
us he vist mai portant un menjar
perdona,
com aquest.
Perdona, has dit fàcil, eh? És difícil fer una...
No, t'ho compro. Una albergínia farcida no és complicat.
És complicat.
Perdoneu, nois.
No, és complicat.
Cuineu.
L'elaboració.
A veure, sí, l'elaboració és anar al supermercat, comprar l'albergínia, obrir-la, treure la part de dins de l'albergínia i farcir-la al teu gust.
Exacte.
I posar-la al forn, amb guants que no et cremis. El detall. No, és que és això, una albergínia. A no ser que vulgueu fer una recepta superelaborada del celler de Can Roca, llavors ja parlem-ne.
Jo
però...
és que sóc d'aquests, eh?
Jo quan faig l'albergínia farcida també, me la corro més.
Sí, però...
Sí.
Bé, digues.
No desmunteu la recepta.
Va,
exacte.
A veure, albergínies farcides. Aquesta recepta és perfecta si tenim en compte que és una bona manera de menjar verdura i carn al mateix temps.
Sí.
Val?
És un plat únic, és un molt bon plat únic.
Correcte,
sí.
I a banda està boníssima l'albergínia. Sí. La pots omplir, per exemple, de tonyina, de carn picada, de pebrots, de ceba, de blat de moro, Pau, de frankfurt, si vols. Però almenys menges una mica de verdura.
No. Mira, jo de veritat que faig un propòsit de que a partir d'ara portaré cremes de verdures i portaré plats preparats. No pateixis.
Val.
Ui.
No, si a mi realment no molesta.
A partir d'avui, no. Ja no veuràs frankfurts.
Vull que facis una albergínia.
Com d'aquí, eh?
Val? Al forn.
Va.
I suposo que no cal que us ho digui. En aquest cas sí que cal que us ho digui. El procés d'elaboració és senzill, de veritat. Vull dir, bàsicament, compreu les albergínies, les ompliu al vostre gust, al forn una estoneta i llestos.
Ara.
Val? Per tant, us animo a que ho proveu i, si voleu, demà doncs m'estalvio fer el dinar i mengem albergínies tots. No, ha sido denegada, també.
Sí.
No us agraden les albergínies, tenim una segona recepta, val? Cuscús!
Oh, que bo!
Andreu,
Pau! Sí, sí que va bé.
Això...
Deixeu-ho estar.
De vegades me'n deixis provar del teu i està bo.
No, allò és qui no, eh?
Ah,
qui no, ara em parlaré una mica, Andreu.
Jo he de dir que he fet cuscús, eh?
Sí? Això és perfecte per vosaltres, sobretot Andreu i Pau. Deixeu la pasta i agafeu el cuscús o la quinoa, sortiu de la rutina d'aquest arròs i macarrons amb frankfurt amb tomàquet i a més és una opció saludable, senzilla, barata i que podeu combinar amb el que vulgueu. Perquè no us convenç un cuscús amb pollastre?
Molt.
Molt.
Sí, sí, i amb verdures?
Sí,
que
bo.
Amb el que sigui.
Sí, sí, sí. Doncs, i amb gambes?
També.
Boníssim. I res, i si no t'agrada, Andreu, quinoa. Quinoa també és molt bona,
sí,
i molt fàcil. Va, ja per acabar, que ens hi tiraríem tota la tarda, tenim salmó.
Oh, que bo.
O qualsevol peix al forn. Mm-hmm. No sigueu com l'Andreu i estimeu més el peix. És a dir, més enllà dels calamars, a tu t'agrada algun peix?
No. Les Clar. Sardines.
Doncs el salmó és molt bo, realment, eh? El forn.
És que m'agrada el salmó fumat.
Ah, mira.
Una mica car tot.
Vols una mica de caviar a sobre el salmó?
També.
Sí, sisplau. Ai, estaria bé.
Res, el peix al forn és una opció també molt saludable, és un bon àpat, i a més doncs, el podeu combinar amb el que vulgueu. Doncs ara. Cuscús, quinoa, verdures, hummus, remolatxa, etc. Llavors, de receptes n'hi ha moltes, però començo per aquestes que a mi personalment m'agraden molt i,
sí.
I res, un dia més, doncs endavant, vosaltres podeu, intenteu.
Sí, home, sí.
Sí? Us han convençut això. O no?
Sí,
sí.
I ara demà, a les dues del migdia, obrirem tàpers i tots seran macarrons.
Sí.
No ja crec. Ja veuràs que no.
Esperem que no.
Va, demà em portaré una mica de verdureta, Núria.
Jo avui tornaré tard a casa i serà complicada la cosa, però alguna cosa farem.
Va.
Sí.
Penjarem fotografia?
Voleu sí. Fotografia de tàpers?
Som-hi.
Fem una cosa.
Sí.
Sí, això.
I que voti la gent el millor tàper?
Va.
Sí?
Va.
No, això ja no. Jo perdo segur.
No, home, no. Escolta'm, ara tens aquests consells, ara jugues amb
avantatge. Fem-ho. Demà pengem tàpers.
Per què no ho fem la setmana que ve, això?
Voleu fer-ho dilluns?
S'està avalant,
no.
Andreu.
Dilluns.
Voleu fer-ho dilluns, que així tenim temps de preparació?
Dilluns és mal dia, perquè la gent que no viu a Barcelona no té menjar a la nevera. Llavors agafes el primer que trobes.
Estem postergant ja, eh?
Dimarts. Sí.
Dimarts.
El proper dimarts.
Va.
Sí. Des d'aquest equip.
Va.
Pengem tots els tàpers, tècnic inglòs. I la gent votarà quin és el millor tàper de l'equip.
Va. Perfecte.
El guanyador...
Què?
Ui, ella, ara més. Ja se'm...
Si cobro més, m'ho curro, eh?
El guanyador... Atenció, eh? Bombazo. Haurà guanyat. Va, anem a cap a la notícia musical.
A veure si puc, perquè...
Supertrist. No hi ha pressupost, nois. Anem cap a la notícia musical.
Sí, avui la notícia musical ens la porta Taylor Swift. I és que la cantant estatunidenca s'ha fet amb el Global Recording Artist of the Year, aquest premi presentat per la Federació Internacional de la Indústria Fonogràfica, que l'ha reconegut, atenció, com l'artista amb més vendes a nivell mundial del 2022.
Déu-n'hi-do.
Les xifres, de fet, parlen per si soles. Amb només un any, Taylor Swift ha venut més de 1.600 unitats del seu últim àlbum Midnights i ha entrat en el top 10 mundial dels artistes millors pagats del món. Però espereu, perquè això no és tot, eh? I és que, a més, aquest nou títol ha fet que, a dia d'avui, Taylor Swift sigui la primera artista de l'última dècada en fer-se amb aquest premi per tercera vegada en la història. Per tant, avui molt bones notícies per ella i què millor que acabar amb ella.
Gràcies, Tàper. Dic gràcies, Núria.
De res, Joan.
La caravana.
un programa sobre rodes.
Nina Agustí, reportera intrèpida d'aquest programa, d'aquesta ràdio, de la ràdio en general en català, avui ha sortit pels carrers del barri de Sants de Barcelona a preguntar als oients... Què?
Doncs avui la pregunta del dia torna a ser un examen pels nostres participants. Sí, agafeu-vos fort, perquè volem saber què passa si li preguntem a la gent del carrer... Què va passar un dia com avui fa 42 anys? I ara em diràs, Nina, una pregunta molt random. No, a veure. Els que no domineu de matemàtiques, la data és el conegut 23F, el 23 de febrer del 1981. D'acord? Ben segur que molts sabreu què va passar aquell dia. D'altres potser esteu repassant els vostres pobres apunts d'història allà al fons del cervell, saps?
Sí.
Però què passa quan pregunto això a la gent dels carrers? Doncs, vols escoltar-ho, Joan?
Si us plau.
Mira, passa això.
Ni idea.
23 de febrer. Com a fecha te refieres,
sí.
Històrica.
No, si m'ho dius així, 23F, no. Què passó?
Pues me parece que hubo una manifestación para... No me acuerdo exactamente a favor de qué era, pero marcó una fecha importante por esto.
Pues ya se ha fatal amb dates.
23F va ser l'atemptat, no? De Madrid, no? Sí, bueno, el del metro de Madrid, que hi va haver l'atemptat terrorista.
Yo creo que tendré un mix de haberlo escuchado por varias partes. O sea, no me acuerdo exactamente qué pasó, pero me suena algo así como un alzamiento, algo así.
Sí, un alzamiento.
Sí.
Vale, Tejero.
Ah, el golpe de Estado.
El golpe de Estado, sí. Vale, s'indica el 23 de febrer de 1980.
No.
No? No t'han explicat mai?
No.
Tejero, un cop...
Ai, sí, és que perdona.
No, que va, que va. No
és veritat, i tant, el 23F, en Tejero sí que ho sé, però quan has dit el 23F, he pensat en el...
Has pensat en el metro directament?
Sí.
Vale, no passa res.
Perquè és el més recent.
Està confundint-lo con otra cosa, entonces. Vale, entonces sí.
Vale.
Però sí que tinc el coneixement d'en Tejero, el 23F, però en aquest moment...
Mira...
Mare de Déu, Nina.
No passa res, però potser una miqueta sí. Saps?
Sí.
Potser una mica sí.
Una miqueta, sí.
Això que confonguem, no?, 23F, 11M, tot això.
Sí.
Una miqueta delicat, eh?
Sí.
Ja veieu que sembla que la història és una assignatura molt feixuga per alguns i que hi ha d'altres que no acaben, doncs, d'això, d'encertar l'esdeveniment en concret,
sí.
Eh? Els he hagut d'ajudar una miqueta. Potser una mica de trampes els he ajudat. És que, mira, m'ha fet una mica de pena,
sí,
al final,
sí,
saps?
Sí.
Llavors, doncs, ben prou airosos i airoses ens han sortit. Però escoltem altra gent que sí, que sap de què
sí?
va el que li estic preguntant.
Va.
Vinga, va, escoltem. Sabeu què va passar el 23F?
Lanzamiento nacional, ¿no? Vale. Al Tejero.
Fue el intento de golpe de Estado en España, 81, creo.
Ah, el 23F. Hombre, un golpe de Estado, ¿no? Un intento. Un teatro de golpe de Estado que se hizo en el Parlamento con la Guardia Civil, bla, 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 tal, dejando al rey como salvador de la democracia, pero...
El 23F va ser un atemptat al Parlament, no, al Congrés dels Diputats, per part d'un, bueno, un franquista. I, bueno, va haver-hi un tiro al sostre, que encara està allà al sostre, i algo així.
23F fue el levantamiento de Tejero en el Congreso, que entraron a los tiros. No lo viví aquí, vivía en Argentina. Fueron enjuiciados y estuvo preso hasta hace poco, creo que falleció hace poco el Tejero. Y nada, y que por suerte, dentro de todo, no tuvo éxito.
El rei creuen, després, a posteriori, s'ha sabut que estava implicat. El Milan del Bosch, que era un valencià, el van agafar, que era un militar. I bueno, al final no va acabar amb res.
Bé, ja veus que comencen
ara sí, ara
a,
millor,
es
millor.
Comença a perfilar, sí. No, aquest 23F, però encara hi ha qui no acaba d'encertar, eh?
Uh-huh.
Tot i així, el que volem saber és com ho va viure la gent que sí que ho va viure, eh? Vull dir, els més joves, òbviament, no estan implicats, eh? Van ser unes hores complicades. Mira, Joan, ara es ve un tall que a mi m'ha agradat, eh? M'ha agradat bastant, la veritat.
Sí?
Sí, perquè saber la història de primera mà és guai. M'agrada. Vull dir, és algo que és necessari saber.
Sí.
Escoltem-ho, doncs. Com van viure aquell 23F?
Home, clar, si vam estar allà... Ella tenia 9 anys, jo ja era de 20 i algo, i sí, ho recordo com algo molt fort.
Sí, claro, sí, jo estava estudiando en mi casa y lo escuché por la radio. Era la votación para sacar un presidente nuevo, que era Calvo Sotelo. Bueno, pues con bastante preocupación, claro, en aquellos momentos, con mucha preocupación de què podia passar.
Perquè tothom tenia una mica de por que passaria quan s'acabés la dictadura, o sigui, però ja un cop assentat tot i que semblava que ja s'havia estat estabilitzat amb la democràcia i tal, no ens ho esperàvem.
Yo lo recuerdo siendo pequeñito, pero creo que tengo fogonazos y luego de recuerdos en la tele, más que otra cosa.
Bueno, se vivió a la distancia, pero tuvo repercusión. Piensa que allí somos muchos hijos de españoles, nietos de españoles, con lo cual las cosas de aquí se seguían y se siguen muy de cerca.
Doncs, òbviament, tenim un bon munt de gent que ho explica. De fet, l'últim és un home argentí que, com comentava, sí, des de la llunyania, no, també es va viure d'una manera intensa. Hi havia aquesta preocupació pels possibles coneguts i familiars que estaven aquí, no, i a l'espera de saber què passaria.
No, i gent que estava a la mili, inclús.
Sí, mira. Sí,
que patia aquesta gent, eh?
Vols saber més d'aquesta història?
Sí?
Vinga, va, és hora de donar pas al...
El bonus track.
El bonus track d'avui, Joan, és d'una dona, aquesta que ens comentava, que bueno, una miqueta d'això de la mili, una mica. Volem escoltar més detalls d'aquesta història.
Compte.
I ens explica què li va passar al pare dels seus fills, que començava la mili aquell dia.
El pare dels meus fills es tenia que presentar al quartel per començar la mili i li va enganxar a això. I clar, van arribar allà a ver-les venir, no? Perquè eren quatre pardillos pobres que els portaven a fer la mili. I al final, bueno, doncs, com que a les poques hores ja es va acabar tot, bueno, doncs va fer la seva mili normal.
Compte. Mira, aquí quin en surt, eh?
Quin primer dia més mogudet, t'haig de dir. Ara sí, ja escoltar la veu del poble, cal donar pas al nostre expert del dia. Ell és Agustí Colomines, director de la càtedra Josep Termes de la Universitat de Barcelona. Molt bona tarda, senyor Colomines.
Molt bona tarda.
Per què es produeix un cop d'estat com el del 23F?
Doncs es produeix perquè la transició política iniciada arran de la mort del dictador el 1975, doncs es fa generar una ruptura real amb la dictadura, sinó es fa a través d'un pacte, no? I per tant això fa que aquest pacte entre l'oposició i el franquisme, no? Reconvertit amb tota la gent que venia a estar darrere de Adolfo Suárez, doncs deixa intacte doncs, tot l'aparell de l'estat franquista, amb militars, jutges, policies, etc. No? I, per tant, aquesta gent, molts dels quals són contraris al que estaven fent els falangistes reconvertits, per entendre'n, doncs pressionen i al final culmina amb aquest intent de cop d'estat. No?
Senyor Colomines, què va significar el 23F per la història d'Espanya?
Un retrocés bestial, perquè entre els pactes de la transició doncs n'hi havia un de claríssim que tenia a veure amb l'organització territorial i amb les llibertats polítiques, i per tant el 23F talla això perquè una de les conseqüències més evidents del cop d'estat és la LOAPA, i que és la llei d'harmonització autonòmica, que el que fa és diluir la capacitat d'autogovern, sobretot de les nacionalitats històriques.
Senyor Colomines, avui és fàcil pensar que el cop d'estat estava condemnat al fracàs, però en realitat per aquelles hores van ser realment fatídiques, no?
Qui diu que va ser un fracàs? Si els cops d'estat, diguéssim, es poden produir perquè pretenen substituir un règim, cosa que no era la pretensió, sinó que el que pretenien era fer a l'estil espanyol això que es coneix com a pronunciamientos, que durant el segle XIX van ser habitualíssims a la història d'Espanya, i que el que era una presa de posició que va aconseguir els efectes que volia. Era precisament que el règim rectifiqués, entre altres moltes coses, perquè estava implicat el monarca.
Clar, senyor Colomines, ara mateix li anàvem a preguntar, no, sobre la figura del rei Joan Carles, que sempre ha estat molt vinculada a aquest 23F. Per tant, els defensors, no, que creuen que va ser precisament ell qui va salvar la democràcia, com pels detractors, que tenen ombres de sospita del paper del rei en el cop d'estat. Però quin paper realment hi va jugar?
És difícil de saber, perquè això no diguem-ne, encara que hagin passat 42 anys, és molt difícil de poder accedir a la documentació que et provaria que va passar, però cada vegada és més evident i més obvi la implicació del monarca i del seu entorn en aquest, en aquest intent de cop d'estat, no? És a dir, el monarca, en definitiva, va estimular que pogués passar això perquè, en el fons, partien aquests mateixos ambients. I el monarca, aquest santificat, que ara ja no és tan santificat perquè tothom ha vist de quin peu calçava, no? Doncs és evident que això el que a qui li interessava bàsicament era el PSOE i fins i tot en bona part el Partit Comunista.
Senyor Colomines, encara queden, doncs, veritats per descobrir?
Moltes, i tant, i tant. Queda molta, molta feina per fer.
I creu que algun dia s'acabaran sabent, no? S'acabaran descobrint?
Vostè quants llibres ha llegit sobre, sobre el Kennedy i l'intent d'assassinat, no? Doncs n'ha llegit molts. Quan no hi ha interès perquè una cosa se sàpiga, es triga molts anys a poder-la saber, de veritat.
Si posem el focus en l'Europa actual, seria absurd negar que l'extrema dreta està assolint més quotes de poder de les que tenia fa uns anys, no? És inimaginable pensar que en l'Europa actual es produeix una situació d'aquestes característiques?
És que, com vostè mateixa acaba de dir, si la deriva ja és cap a l'extrema dreta, no hi tenen cap necessitat de fer cops d'estat. Perquè, el, diguéssim, allò que busquen, de fet, ja s'està produint. Han aconseguit anar a crear un ambient de deteriorament de la democràcia, que això, no, ja et dic, no només passa aquí, aquí fa més temps que és això, que a altres llocs. I ens hem tapat els ulls i hem fet veure que no passava. No, i no parlo ara per el que ha passat a Catalunya en els últims 10 anys, que és una evidència, sinó que parlo que des del 81, no, la democràcia espanyola, aquesta que en diuen constitucional, grinyola, no? I avui els grans defensors de la Constitució són aquells mateixos que l'any 1978 s'hi van oposar d'una manera aferrissada, l'extrema dreta i la dreta, perquè cal recordar que el senyor José María Aznar es va pronunciar en contra d'aquesta Constitució, eh? I el PP hi va votar també en contra. Per tant, ens trobem en aquesta circumstància que avui dia els conservadors i l'extrema dreta i tot plegat fan una defensa d'una cosa que en el fons, no? És com una cotilla de la democràcia.
Senyor Agustí Colomines, director de la Càtedra Josep Termes de la Universitat de Barcelona, moltíssimes gràcies per pujar avui a la caravana, per explicar-nos-ho tot plegat. Que vagi molt bé i fins aviat.
Fins aviat.
37 minuts que passen de les 3 de la tarda. Gràcies, Nina. Fins ara.
A tu, Joan.
Nosaltres que anem a publicitat i de seguida obrim un nou mar o muntanya per parlar de la corrupció política. Ho farem amb Irene Pardo, presidenta de les noves generacions del Partit Popular de Catalunya i candidat a l'alcaldia de Sant Adrià del Besòs, i Pepe Pérez Calvo, conseller de districte per Esquerra Republicana. Fins ara.
Ràdio Estel.
Per veure els acústics que has gaudit cada setmana en directe a Ràdio Estel, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure les entrevistes que has escoltat, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure els moments especials dels programes, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. És bo, bonic i de franc. Subscriu-te al nostre YouTube i deixa de buscar el que ja tens davant dels nassos.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
La Caravana, un programa sobre rodes. A la Caravana, mar o muntanya.
M'encanta perquè aquí ha començat el debat, cosa que m'encanta quan venen els convidats del Maro Muntanya a començar el debat abans. De seguida l'iniciem ara en directe. 6 minuts i arribarem a 3:45 de la tarda. Mireu, cada setmana en aquest programa proposem això, un debat polític a diferents formacions per tal de baixar la política a peu de carrer i parlar sobre temes que realment ens preocupen. Un dels temes que més han preocupat les darreres dècades, m'atreveixo a dir, és el problema de la corrupció. I és que els darrers anys, tant a Catalunya com a la resta de l'Estat, hem vist portades i portades de diaris plenes de casos de corrupció provinent de la política. Però quines mesures s'haurien de prendre per acabar amb la corrupció? Doncs bé, per parlar-ne de tot plegat, ja ens acompanyen avui a la caravana Irene Pardo, presidenta de les Noves Generacions del Partit Popular a Catalunya i alcaldable Sant Adrià del Besòs. Irene, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I Pepe Pérez Calvo, conseller de districte per Esquerra Republicana. Pepe, què tal?
Bona tarda. Bona tarda, com esteu?
Començo per la Irene un moment, que li faré un robo a mà normal, que es diu. Alcaldable per Sant Adrià del Besòs. No t'ho has pensat gaire, això?
Per què?
No, pregunto.
Si m'ho he pensat gaire?
Quan t'ho van proposar, vas dir, pensem-ho o vas dir que sí, de cop?
Ho vaig valorar i vaig donar la meva resposta i, òbviament, doncs, vaig acceptar aquest repte, que és tot un repte des de per el tema de que, bueno, el partit allà ara mateix no té representació a l'Ajuntament. És una ciutat que mereix molt més. Hi ha molts canvis a nivell social, econòmic, que es poden fer, i és un repte com a ciutat. Jo soc molt sincera amb la gent. Jo no visc allà, jo no he nascut allà, jo no soc de Sant Adrià de Besòs. Ma mare és d'allà, la meva àvia és d'allà. Tinc uns lligams familiars importants, he passat molt temps de la meva vida allà, òbviament soc filla de treballador i treballadora, i tots ens ha passat que els teus pares t'han de deixar amb els teus avis, doncs he anat a mercats i tot allà, però no he viscut allà. Però bueno, no és desconeguda aquesta ciutat. I a dia d'avui la veig igual que fa 30 anys, que fa 25 anys. He dit, per què no? Per què no canviar la ciutat on la meva àvia, doncs, ha desenvolupat la seva vida, on jo he vist, doncs, una ciutat que queda molt per fer, sobretot socialment? Doncs anem-hi i anem-hi a per totes.
Ara, si trobava molt pertinent fer aquesta pregunta, entrem al tema que ens atenia avui. Gairebé tots els partits polítics del país, gairebé tots, han patit casos de corrupció. Pepe, és un problema endèmic a Espanya?
Ja,
he dit, ara m'aixeca el dit, eh?
Gairebé.
He dit gairebé.
Gairebé, i ho has dit molt bé. Perquè precisament nosaltres, si una altra cosa no, bueno, entre altres coses, partits que porten més de 90 anys a la història de la política i sent d'esquerres, que sembla que no, però és un hàndicap sobretot a la política a l'estat espanyol i en el cas de Catalunya, que estem sotmesos en aquest estat, passa exactament el mateix. Després de 90 anys no tenim ni un sol cas de corrupció a les nostres files i som un partit que no tenim no només ni un cas de corrupció, sinó que parlaves abans de les mesures que s'han de prendre amb els temes de corrupció, no tenim ni un duro de deute, és a dir, ens autofinancem i funcionem amb els propis recursos, no devem res ni a cap banc, ni a cap financera, ni a cap entitat, és a dir, políticament no tenim cap compromís i cap obligació que ens comporti actuar de determinada manera, cosa que, per desgràcia, passa, i d'aquí segurament en podríem treure un fil per treballar moltes més mesures que tenen a veure amb la finançació dels partits polítics i que, bueno, que expliquen que les coses siguin com són.
Em permetreu, com que hi ha molt bon rotllo amb tots dos i ja portem temps que participen en aquest programa, jo entenc, Pepe, que venen municipals, però la pregunta era si és un problema endèmic a Espanya, no si Esquerra Republicana pateix...
Ah, perdó. Sí, és un problema endèmic a Espanya, és evident, però com que nosaltres ens sentim poc inclosos en aquest problema endèmic d'Espanya, precisament pel que he explicat, bueno, intentem fer la nostra política, intentem denunciar tot això que passa al sistema endèmic d'Espanya, al sistema polític espanyol i al sistema financer espanyol i al sistema fins i tot social espanyol, perquè aquí segurament hi ha moltes coses a treballar i no té res a veure amb els espanyols, sinó amb el sistema. Que això és una diferència que hem de marcar profunda i radicalment. I fa una estona parlàvem amb la Irene aquí fent la prèvia, que jo crec que un dia haureu de muntar un programa de les prèvies.
Ho farem mai,
perquè,
això.
Perquè són interessantíssimes. Com a mínim, a nivell nostre, resulten molt interessants per compartir. I, evidentment, aquí cadascú sap la motxilla que porta a sobre. I nosaltres estem molt tranquils perquè portem una motxilla molt liviana, molt transparent i que ens dona segurament un recorregut absolutament obert i llarg en el camí que tenim a fer encara.
Irene.
Doncs a veure, jo sempre dic que la corrupció ha sigut un mal de molts partits a Espanya, el meu el primer, i el primer que jo sempre ho diré i ho dèiem abans, no? Soc la primera en condemnar la corrupció, sobretot de les persones que formen el meu partit, perquè m'afecta directament a la meva feina, llavors soc la primera a assenyalar-lo i jo crec que assenyalar-lo i crec que així ha de ser, no?
Això es diu com a periodista? Què bé que un polític d'un propi partit digui això, el meu partit no pot passar i ho denuncio.
Bueno, és que al final jo sempre dic, i segur que el PP està d'acord amb mi, hem de denunciar la corrupció si volem acabar amb ella, hem de posar els mitjans per acabar amb la corrupció. Jo sé, el Partit Popular, igual que molt temps, hi ha hagut persones, perquè la corrupció és de partits, però també de persones, sobretot de persones. Jo sempre he dit, tinc 33 anys, em vaig afiliar amb 18 anys, m'he creuat amb moltíssims polítics del Partit Popular i, per sort, no m'he creuat amb ningú que ha sigut corrupte. Jo sempre explico que la majoria de polítics no són corruptes. Ara bé, la minoria que ho han sigut o ho són fan molt mal i desprestigen el treball de tants regidors, tants alcaldes i tanta gent que treballa voluntàriament amb aquell sentiment vocacional de fer el bé, perquè sí que és veritat, és que molts que els hem dedicat a la política ho hem fet per amor a l'art, que es diu, no? Jo fa un any i mig que em dedico permetem que t'ho digui així, amb nòmina, no? Fa un any i mig, però tinc 33 anys, des dels 18 que he estat treballant com fins ara. Llavors, jo quan veia un cas que afectava el meu partit, doncs era la primera que m'enfadava, òbviament, perquè el meu treball era tirar-lo a la basura per culpa d'uns que s'aprofiten d'aquell poder que tenen a les institucions, però, doncs, per al final fotre la mà a la caixa dient-lo d'alguna manera, no? Doncs ha passat al Partit Popular, ha passat i passa al Partit Socialista. Aquesta setmana coneixíem com un diputat del Partit Socialista al govern de Canàries, doncs està imputat i està sent investigat amb una trama de corrupció, d'extorsions impressionants, no? I també una altra cosa que jo crec que els mitjans, els periodistes i els mitjans de comunicació també tenim molt a veure amb aquesta. La corrupció a vegades, jo des d'una visió més ciutadana, a vegades m'ha donat la sensació, a mi hi ha moltíssima gent que té una doble vegada, m'ha dit, a vegades per segons quins mitjans, no? Perquè tot en aquesta vida, tot, està polititzat. I a vegades dius, home, doncs el cas X del PP és condemnable i ha d'obrir totes les notícies, però és que el cas del ZERE Andalusia del Partit Socialista ho hauria de fer també. I potser la forma de condemnar a vegades no és la mateixa. I d'aquí també ve molt el resultat de la desafecció i el desencant que també hi ha moltes vegades de la ciutadania. És a dir, si anem a per la corrupció, si anem a condemnar la corrupció, anem a per totes i per tots igual. És igual que un sigui més d'esquerres, un sigui més de dretes. La corrupció no té colors. Esquerra Republicana no té cap cas de corrupció. Potser sí, jo no el sé, no, algun cas petit, jo sé que alguna vegada algun contrabando de tabaco per allà arribada a la Seu d'Urgell hi havia.
Sí,
bueno,
ganes de trobar...
ganes de trobar coses, bueno, però tampoc ens rentem les mans del tot. Sí. Però, escolta'm una cosa, Pepe, et diré, també teniu casos de malversació de fons públics que per mi, agafar diners de la caixa de tots els catalans i utilitzar-los per uns objectius partidistes tampoc és lícit, sí, ni tampoc... Ni, no, m'és igual que per si un referèndum, més a dir, els impostos de tots els catalans, si han d'anar per educació, sanitat, temes socials, ja, però si han d'anar-hi de tot destinats i no estan en uns pressupostos i de més, això es diu malversació i hi ha unes sentències i això tampoc és lícit. Per això et dic, si condemnem tot, ho condemnem tot de veritat, al marge de les ideologies, que voleu fer un referèndum, voleu un pressupost, fer-ho bé, o voleu un referèndum o fer segons quines coses, però fer-ho bé, perquè si no després hi ha unes condemnes, unes sentències que diuen malversació de fons públics, i això tampoc és rentar-se les mans i poder alardejar de fer les coses del tot bé.
Irene, ens parlaves de la desafecció política, de seguida en parlem, però el problema més greu és que no només queda atacat el partit polític o la persona que és membre d'aquell partit polític, sinó que queda atacada la pròpia institució, Pepe?
Sí.
Aquest és el problema gros?
Sí, i s'ha parlat, i no sé si va ser el president Montilla que va parlar, o com a mi ho va fer molt més estès, del tema de desafecció, que ha citat aquí fa un moment la Irene, i això jo crec que és una cosa important, i és una cosa important en un estat que es presumeix de democràtic, que nosaltres posem molt en dubte aquesta qualitat democràtica, o com a mínim el percentual de qualitat de l'estat espanyol. El que provoca això és el que sentim cada dia pel carrer i que ve, d'on ve. És a dir, Francisco Franco, una de les coses que deia era: vostè faci com jo i no es posi en política. Hòstia, quina frase, eh? Amb dos pebrots, o amb un, en el seu cas. Però dir això, transportat a l'actualitat, perquè s'ha de transportar, i avui estem a 23 de febrer i podríem fer un transport molt més ràpid i molt més directe, està gravat a la consciència de molts ciutadans que, en definitiva, no participen. Nosaltres som uns viciosos de la política i estem allà perquè creiem que hem de fer política per canviar les coses. Però molta gent és viciosa de casa seva, dels seus fills, de la seva família i de la seva feina i dels seus projectes de vida. I no està per aquestes coses. I quan sent aquestes barbaritats, perquè són veritables barbaritats que es cometen per altres conciutadans, no és desafecció, és fàstic, és cansament, és odi i és perillós, perquè això provoca que segurament moltes altres idees populistes que es posen i es van posant sobre la taula tinguin cada vegada més recorregut, i això és un perill molt gran.
Clar, si us parlo de com solucionem aquesta desafecció, de seguida em direu, fàcil, que no hi hagi corrupció. Doncs traslladem la pregunta aquí. Com solucionem, Irene, que no hi hagi corrupció en aquest país?
Jo crec que s'ha millorat molt a l'última dècada tot el tema de la corrupció, és a dir, el que passava fa 20 anys no passa ara. De fet, molts casos que han anat sortint en els últims 5-6 anys són de casos de feia molts anys abans, és a dir, no de corrupció in situ, no? En el moment actual. És a dir, coses que han anat passant o la gent ha anat assenyalant anys després. No crec que... Jo segurament era molt petita, però totes aquestes trames de comissions, de percentatges de te doy una concert, ara tot està molt més regulat. També tenim una llei de transparència que, per cert, després de tots els casos de corrupció també del Partit Popular, la va posar en marxa i la va aprovar el Partit Popular al Congrés quan es governava. Doncs de fer públic tot allò de les administracions públiques, de regular-ho tot molt més, hi ha moltes més auditories. Ara els partits polítics, per exemple, quan arriben unes eleccions, ho saps, Pepe, estem auditats pel Tribunal de Comptes, però des d'un cèntim fins l'últim. És a dir, és impossible, impossible que no et puguin pillar, i si la fas, la pagaràs. O sigui, això abans no passava, ja hi havia molt més descontrol. Passava igualment amb el típic que treballava en negre. O sigui, ara mateix treballar en negre, doncs, òbviament encara queda molt per fer, però no, ni molt menys és el que estava passant fa 20 anys o 15 anys, si m'apures, no? S'ha reduït molt gràcies a posar, doncs, certs mecanismes. Jo crec que aquests mecanismes de control des de les administracions, doncs, són molt necessàries. Crec que a dia d'avui, qui la fa la paga, o sigui, no te n'escapes. O sigui, a dia d'avui jo crec que ningú se'n lliura d'Hisenda o se'n lliura de que el del costat no el senyali. És socialment intolerable el tema de la corrupció. Abans jo suposo que, ja et dic que no puc parlar molt, però segurament es feia més la vista gorda a totes aquestes coses, igual que d'altres que passaven. I ara mateix, doncs, socialment està molt castigat, no? I després la pena que tu ja pagues per ser corrupte i la taca que et queda de per vida, no? Hem vist a molts polítics, doncs, que se'ls hi ha acabat i allà acaba la teva carrera política. Abans podies estar 30 i 40 anys a la mateixa butaca, que no et traien allà.
Pepe, per on passa la solució?
Per on passa la solució? La solució passa per canviar les mentalitats i per canviar aquest concepte de compartir, del que tot el públic és de tothom i fer-s'ho cadascú propi, i que realment no tinguem aquesta suposada picardia o picaresca que ve del segle XV-XVI, aquelles coses de Rinconcet i Cortadillo.
La reina de Tormes.
Que realment ens fan tenir mentalitats que anem transportant i que anem transmetent a hereus que van venint i que trenca absolutament qualsevol projecte de societat, de compartir, de formar part d'un grup i de que tot el que compartim és nostre. És a dir, les línies que marquen el pas de vianants que tenim davant d'aquí de l'emissora estan pintades amb una pintura que l'hem parat entre tots i són nostres. I qui diu això diu una senyal de trànsit i diu qualsevol cosa. Tot el que hi ha públic és nostre, és de tothom. La república, la cosa pública, té a veure amb això. I d'aquí ve un concepte que ve de ja d'uns quants anys enrere, de considerar mentalment que les coses són compartides perquè són el millor recurs que com a societat i com a gran majoria podem tenir a l'abast de tothom, mentre que determinades ideologies el que es dediquen és simplement a fer resguard de poders concrets per controlar la resta de la societat i acabar beneficiant-se de precisament això, de la resta de la societat, en benefici de molts pocs, que continua agravant aquestes situacions de diferència, que el que avui en dia, precisament, per desgràcia, ens tornem a trobar i tornem a créixer.
La Ireneu deia una mica abans, no sé si estareu d'acord o no, jo si no ho dic rebento, perquè jo no hi estic gens d'acord, perquè hi ha molta gent que té la imatge equivocada d'equiparar política i corrupció, quan hi ha molts alcaldes, quan hi ha molts regidors, quan hi ha molta gent que fa molt bona feina, i estem equiparant coses que hem d'anar en compte, no, amb això?
O sigui, de barrejar-ho tot, no? Uh-huh. Sí, per això feia la diferència, no? Que la corrupció, més enllà dels partits, o sigui, són les persones. És a dir, jo parlo des de la militància de Partit Popular, o sigui, imagina't, no?, d'anar pel carrer o estar en una carpa del PP corrupta. Perdona? O sigui, perdona? Per què? Perquè sóc del PP, perquè estic fent política... No, sí, no. I aquestes coses les hem de separar, perquè la corrupció té noms i cognoms, són persones, i és doncs el que estàvem parlant una mica a l'inici d'aquesta tertúlia, de que al final és una minoria sobre una majoria, doncs que fa molt mal, que quan arriben al poder, doncs, més que enllà de les ideologies, perquè al final ja et dic, o sigui, la corrupció ha estat tant a l'esquerra com a la dreta com aquells que es consideren republicans o no republicans. Al final és una persona que arriba i diu, pues, aquí a Espanya i a qualsevol país del món, que la corrupció no sol existeix a Espanya, també, tampoc. Així que, bueno, si sóc la primera sempre en separar-ho. I, per sort, jo crec sempre que ens hem de mirar de com estàvem, també, a com estem ara. Jo crec que estem molt millor en aquest sentit. Crec que molts partits, i aquí, tal com condemnava una cosa, també dir una altra, crec que del Partit Popular n'ha après molt. Crec que també som un partit que tot corrupte ha sortit del partit. Ha costat canviar mentalitats, però ho hem fet. Crec que altres partits que a dia d'avui governen no ho han fet. Llavors, bueno, jo crec que també s'ha d'aprendre i s'ha de valorar aquestes coses.
Pepe.
A veure, no m'estranya, perquè quan el teu grup polític, per sentència, acaba qualificat com a organització...
Organització criminal, em sembla.
Criminal,
que...
Realment ha de ser dur compartir espai amb gent... I acabaré sí. De seguida. Amb gent que, per la raó que sigui, ha acabat amb aquesta entrada. Sí. I no, jo acabo de relacionar i té a veure amb les mesures. Sempre parlem, no sé per què, corrupció pública. Però és que jo crec que això és un problema sistèmic. I quan dic sistèmic és que la corrupció no només és pública, la corrupció privada, i té molt a veure amb el sistema, és, entre d'altres coses, aquesta forma de fer en què jo, si estic en l'àmbit privat, no hi ha un control de qui es deixa comprar o vendre, perquè resulta que està venent les Coca-Coles més barates que les Mirindes o les Fantes o el que sigui. Vull dir que això, i això està instal·lat, i aquí ningú entra, perquè forma part del sistema, el lliure mercat i aquestes coses, no? I, clar, això, si no ho controlem una mica, no pot ser, no podem permetre que en el major moment de crisi energètica que estem vivint, les companyies elèctriques s'estiguin beneficiant com
ara,
ningú.
T'estàs dant... No.
Però això no és corrupció. Sí, no, bueno, això és abús, no? Lo següent, bueno, i pitjor que corrupció.
Consideres abús, sí, però ara t'estàs dant una mica de la rama.
No, té molt a veure amb la mentalitat que deia abans i amb la solució, que és canviar de mentalitat.
Pepe, pues canvieu també Catalunya, que esteu
governant. No,
i també
no.
Veu fer amb una presidenta del Parlament que ja tot apuntava que anava a ser apartada per corrupció, i la veu fer presidenta del Parlament de Catalunya, que Esquerra potser no estigui sentada a la banqueta de segons quines trames de corrupció, vale, però veu fer en el seu dia a la senyora Laura Borràs, presidenta del Parlament de Catalunya, quan tenia ja la motxilla que tenia, i al Congrés dels Diputats esteu donant suport a un partit a nivell nacional que ha tingut molts temes de corrupció, que ha tingut unes sentències del ZERE. Fins fa dos dies... No,
No, us han caigut mites o referents a causa de la corrupció, Irene?
No, perquè Cap era un referent.
No, Pepe.
No, evidentment no.
Pepe Pérez Calvo, conseller de districte d'Esquerra Republicana, Irene Pardo, presidenta de Noves Generacions del Partit Popular i alcaldable per Sant Adrià del Besòs. Moltíssimes gràcies a tots dos per venir un cop més a Caravana. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres, un plaer.